Mossega la poma. Fem podcasting des del 2007 amb la col·laboració de la Universitat Politècnica de Catalunya.
Molt benvinguts a un nou episodi de Mossega la poma. Avui en estudi diferit o en remot, en senyor Raül Arribas. Hola, Raül, benvingut.
Hola, què tal, què vol dir estudi diferit? Jo estic a la meva oficina des de fa gairebé 3 mesos.
És igual, com tots, tio, què et penses, que és exclusiu o què? Marc Calier.
Content de no pagar peatge, content de no pagar peatge.
Ni agafar el cotxe, pràcticament per res, excepte per anar a comprar.
Oye, no, si t'has treballat, tinc que pagar peatge.
Ahir el vaig encendre perquè jo visc a fase 1, no com vosaltres.
És veritat, que vivim a 0,5, no?
Exacte, ahir vaig encendre el cotxe i us juro que quan vaig ficar la clau vaig pensar, a què no arrenca? Perquè clar, feia això com 3 mesos que no l'arrenca. Però no, va arrencar superbé.
Però tu has de... Tu no fas això de cada setmana baixar una estoneta, engegar el cotxe...
I netejar-lo, i tant, i fico pels baixos, també, sí.
Fiques els baixos, inflo les rodes...
Reculls els euros que s'han caigut per la cinta.
I tant.
Hombre, tio, això...
És el millor, eh?
Que hi ha entre els seients.
Bueno, el tercer en discòrdia és en Miquel Àngel... El tercer d'escòrdia és en Miquel Àngel Cabrera. Hola, Miquel Àngel.
Hola. Jo no sé quina fase estem, el Mollanès, la veritat. El Mou, em sembla, també.
Avui has canviat de posició. Estàs en una mena de magatzem plen de coses de cervesa, és com un repost, i tens un pal d'aspiradora darrere teu, no?
És un refugi.
És una aspiradora que és com a l'R2-D2, eh?
Hòstia, és una Karcher, tio.
Sí.
Una Karcher?
Poca broma, tio. Una Karcher és paraules majors.
I qui és una broma? Està
en un refugi... que hi ha calés.
Sí, està en un refugi anti-zombis.
Exacte.
Perquè tot el menjar que té són llaunes, llegums, coses que aguanten molt de temps.
I estrella, i cervesa.
Per ser una cosa, aquesta setmana tinc un veí que és un senyor que a més és fa 4 mesos que s'ha mudat aquí al costat, i és un senyor anglès que es dedica a fer audiollibres d'aquests d'Audible. I és la primera persona que ha dit que el confinament a Espanya s'està fent bé, que el fem a sac i que sembla que ha funcionat. O sigui, és la primera persona que ens ho diu. Suposo que ho diu perquè en el seu país ja ens han adelantat en tots els indicadors xungos. O sigui que bueno, això.
Doncs això, qui us parla, en Tomàs Mantenerés, i avui parlarem de, a la primera part, dues notícies. Una, que... hi ha una batalla que és, diguéssim, que ja existia però que s'ha posat més evident entre la Xina i els Estats Units. I derivada d'aquesta batalla que va en el món tecnològic, hi ha un fabricant de xips de Taiwan que ha parat de fer xips per Huawei.
Això seria la TSMC, una de les notícies, em sembla.
Sí. Ara parlarem d'això, i la segona notícia és que Zoom, aquest software,
Perdoneu, i a més sembla ser que ara Huawei s'emporta a la fabricació una fàbrica que resulta que està a Wuhan.
Sí.
Això puede salir,
és perquè sí, tot més divertit.
Això en parlarem ara a la primera part. També a la primera part parlarem de que Zoom, aquest software completament vulnerable i ple de bugs que fan servir la gent de manera inconscient per fer...
Però ple de fons de pantalla, molonguis.
Molonguis. Sí.
També us dic una cosa. Esteu parlant així com si fossi, jo què sé, una empresa d'auditoria de seguretat informàtica i no teniu ni punyetera idea com està ara mateix Zoom, ni com està comparat amb Skype,
ni com
està comparat amb BlueJeans, ni amb qualsevol altre.
I ojito, perquè Zoom a borsa cotitza... O sigui, té més capital, o sigui, és més rica, té més pasta, que totes les aerolínies principals del món juntes.
Tomàs, tu a la butxaca tens més diners que la valoració actual de les companyies aèries.
D'això també en parlarem.
Van zero les portes.
D'això també en parlarem. A la segona part tenim diverses notícies d'Apple que les hem condensat. un conjunt de propostes que vindrà després i a truquis i de manera especial, avui començarem a parlar del cas d'en Benjamí Villoslada i Apple, amb un episodi que tenia ell en el seu podcast.
En Benjamí té un podcast fantàstic que serveix per fer que pugui en Benjamí fer rants. Sí, llavors de tant en tant dius, ai, em ve de gust escoltar un rant d'en Benjamí. I rant d'en Benjamí, és fantàstic.
A més, coses que no pas rants, i a més aquest...
No, està molt ben informat. Sí. Està molt ben informat i a més és un punt de vista molt, molt
jo
bo.
Jo si fos un director...
Però l'últim és un rant que te cagues.
Sí, és un rant. Però mira, tot i ser un rant, si jo fos un directiu d'Apple, me l'escoltaria, i entengués el català de Mallorca, me l'escoltaria, vale? I en trauria unes interessantíssimes conclusions.
Però,
vale?
Tomàs, jo crec que aquí, i crec que per segona vegada en la història en Raül estarà amb mi, jo crec que hem de reivindicar els rants. Els rants són importants.
Fan avançar la societat, el món.
Sense rants. Sobretot per qui els fa. No, que et quedes com... Vinga, et quedes,
ja no, però de tant en tant, i sentir algú que... És que jo... Em fan recordar del meu avi, cony, és que...
Vinga, va, anem que avui anem tots tardíssim i tenim poc temps. Anem cap a la primera part. Ah, per això, perdoneu, no ho he dit, estem a l'episodi 439, a un del 440, temporada 13, de Mossega la Poma. Comencem.
Mossega la Poma, el teu podcast setmanal de tecnologia i ciència en català.
Vale, a veure, anem a intentar ser una mica corals i si no et sap greu, ja que ho has introduït tu, Raül Arribas, pots introduir l'article d'aquest del Taiwan Chip Maker?
Ah, bueno, no, més que l'article d'això és que Trump o l'administració Trump, o com li vulguem dir, ha anat un pas més enllà contra Huawei i diguem que mitjançant una... Bueno, és igual. El cas és que no podran comprar-li xips a qui li compren. Aquí no podran fabricar els seus xips on els fabricaven fins ara, que és una empresa que està a Taiwan, si no recordo malament. O sigui que ni tan sols és que estigui als Estats Units. Mm. Val? Sí, però per una, cosa una cosa d'aquestes transitives de si fas servir alguna propietat meva no et permeto que li venguis a no sé què, com que l'empresa aquesta fa servir alguna part de propietat intel·lectual, entenc que deu ser d'alguna empresa dels Estats Units, no sé si d'Intel o... No tinc ni idea, eh? El cas és que no li podrà vendre, o sigui, ja no li pot acceptar més comandes a Huawei. D'acord? Mm. Llavors, el que deia el Marc, la gràcia de tot això és que la següent... O sigui, si tu mires les empreses que poden fer aquesta mena de... a qui li pot encarregar aquesta mena de fabricació, la següent de la llista, o la primera a la que legalment li podrà demanar, és una que està a Xina, que no fa servir patents dels Estats Units i que està a Wuhan. Amb el que ja tenim a Wuhan, la fabricació de xip 5G, o sigui que endavant la paranoia.
Ui.
Perquè això ja ens han posat a huevo.
No, però...
És que hi ha grups de WhatsApp, hi ha grups de Facebook i de WhatsApp i de tot arreu, i he vist pintades al carrer de gent que diu que el 5G ha vingut a matar-nos. I que, o sigui,
és un pla malèfic.
És molt
bueno, i a Austràlia hi ha un grup que també es basa en aquest tipus de bulos, no? Que a més diu que la culpa és de la Steve Jobs, sinó del Bill Gates. Vale? El Bill Gates, clar, perquè ell va fer una conferència el 2015 perquè ell tenia informació secreta i la fundació, clar, la fundació Melinda Gates i Bill Gates... Ara ja tenen la vacuna preparada i han extès tota aquesta pandèmia per fer-se rics ara venint la vacuna.
A veure, la teoria de la conspiració era molt més divertida quan els dolents eren els Illuminati i els Skull and Bones. Mm. Molt més divertida. O sigui, ara...
A mi la idea dels reptilians sempre m'ha molat molt.
Els reptilians... Que, bueno, el senyor dels reptilians, el David Icke, es veu que és milionari de collons. S'ha fotut d'or, aquest home, eh?
Home, un exfutbolista... Reptilià, però no ser gilipolles. O sigui,
aquest és un exfutbolista anglès que es va dedicar a explicar que la reina d'Anglaterra era bàsicament la Diana de UB i que es dedicava a xupar la sang de nens rossos amb els ulls blaus. I s'ha fet d'or, tio.
Ojut, com diuen els de Girona. Amb la gent que es creu aquestes fal·làcies. ¿Vale? Treballadors del Sincrotron Alpha, que el tenim a Cerdanyola del Vallès, vale? No parlo dels científics, però bueno, amb un sincotron doncs, hi ha gent de manteniment, gent de neteja, gent de molts tipus. S'ho creuen.
Clar.
Tu penses que...
Són gent que treballa amb científics. No dic científics, dic gent que treballa amb científics, que tenen, ho poden preguntar al senyor de davant.
Sí, però saps què és el que passa? Jo que porto molts anys treballant a la universitat, el que es veu és que els centres d'investigació i les universitats són institucions molt, molt estratificades. I diguéssim que l'equip de neteja, els conserges, els de seguretat, no parlen amb els investigadors i no, o sigui, va molt per col·lectius. És molt estrany
ja que ells
que parli amb tothom. Mm. I quan hi ha algú que parla amb tothom és algú que té l'habilitat especial i ho fa com intencionadament de parlar amb gent i de buscar aquest tipus de contacte. Són comunitats aïllades. I després hi ha una altra cosa, o sigui, la sabidoria, tu et poses un llibre a sota del braç i no entra per osmosi. Necessites llegir-te'l.
Ja.
I això és important.
Llavors, com veieu, perquè bueno, això ja arrenca, d'abans del coronavirus, com tenim el món que s'ha d'acabar repartint en dos o tres trossos, els xinesos o l'Orient d'una banda, els Estats Units d'una altra i els que quedem al mig, Rússia i Europa.
Bueno, TSMC és el principal proveïdor d'Apple, amb xips, o sigui que ja veurem aviat.
Mira, sobre el tema d'aquest entre Xina i Huawei, en un podcast que es diu Que valga el cometa, vaig parlar amb en Genís Roca, que és el que ha fet saltar la notícia aquesta de les 6 aerolínies i el d'allò, en Genís. Ell és molt partidari d'explicar doncs, el tema de la guerra aquesta que hi ha oberta entre Estats Units i Xina amb els temes de Huawei. I en Benjamí Villoslada, en el seu programa, també amb un dels seus rants, en aquest cas no era tan rant, però ell estava dient que bàsicament el Mobile World Congress s'havia xapat, sobretot perquè era com un espai neutral entre Estats Units i Xina, perquè hi ha tres Mobile World Congress, una Xina, una Estats Units i una Europa, que és el de Barcelona, i el de Barcelona era el més interessant perquè era neutral i es podia trobar tothom, i que això no interessava, i per això s'havia tancat. Jo crec que, bueno, que és l'opinió d'en Benjamí, després hem vist que, bueno, que el coronavirus potser anava una mica més, però bueno, que sí que ja és un tema que tenim sobre la taula. El que no hem d'oblidar és que als Estats Units en Trump està ficat en una carrera electoral i pràcticament jo crec que des de fa més de mig any totes les coses que ell fot s'han d'analitzar des del punt de vista de clau electoral. O sigui, ell està buscant un enemic per portar els seus suporters al seu costat, oblidant totes les tonteries que fot, com avui, per exemple, s'ha dit que està prenent cloroquina sense cap tipus de recepta mèdica ni... o consell de cap metge. O sigui, bueno, tots recordem la cara passat... aquella facepalm de la seva responsable de salut quan va començar a dir que la gent tenia que agafar i prendre's dissolvent.
I s'ha passat coses. Tota la pandèmia dient que denominant el Covid com el virus xinès.
Vale. Sí, però és buscar, però al final és dir, busques una... És que està tret de l'argument de House of Cards, la quarta o la cinquena temporada.
Sí, és veritat.
És dir, busquem un enemic i creem una guerra perquè oblidem les tonteries que fem. O sigui, és que House of Cards va una temporada adelantada que en Trump.
Sí, va buscant dos enemics, de fet,
un extern. És una puta llàstima que el Kevin Spacey fos un pervertit i l'haguessin de treure de Netflix, perquè tenia ganes de veure què hagués fet el Kevin Spacey el personatge des de fora de la Casa Blanca.
Com tots els personatges autoritaris que governen un país, un estat, busquen dos enemics. Vale? Perquè són les dues maneres de capitalitzar, diguéssim, les grans branques de moviments internes. Una és l'enemic exterior, en aquest cas la Xina o el govern xinès, i la segona és el govern interior. I aquesta setmana continuava parlant de l'Obamacare. Bueno, l'Obama ja està fora de joc des de fa molts, molts, molts anys. És curiós.
Jo entenc també que es critiqui això del Trump, però és el que fa Xina des de fa molt temps.
Em permeteu una cosa sobre el Trump, perquè aquesta setmana passada el Trump va fer un tuit amb el que deia que doncs, gent com els directius de Google o de Twitter i d'altres empreses eren gent que tiraven cap a l'esquerra i que això no es podia permetre i que des del govern s'havia de fer alguna cosa. Més o menys, no ho estic dient verbatim, però aquesta era una miqueta la idea del tema. Llavors, hi ha una reflexió que vaig escoltar en el This Week in Tech que em sembla molt interessant. I és que, a veure, hi ha una diferència molt principal entre un govern de dretes o conservador i un govern feixista. Normalment el govern conservador és el que vol eliminar el govern del mig i, en canvi, i deixar que tothom foti el que vulgui, perquè bàsicament és el que això volen els republicans, és menys govern. I quan tu trobes que un govern conservador està dient que el govern ha d'intervenir perquè empreses no puguin tenir ideologia d'esquerres, això és feixisme. I als Estats Units tenen un problema molt greu com els
editors
independents.
Hi ha tres diferents... O sigui, no ho veiem del tot clar, però hi ha tres grans corrents. Una cosa és els governs de dretes o conservadors, o que sí, que com...
En el més model... liberalisme, menys
més
govern.
Més liberals, sí. En el model americà són més liberals, en general. Els governs
la versió del PP i de Ciutadans és venem les empreses privades a preu de saldo als nostres amics.
Bueno, un moment. Bueno. Compte, perquè també hi ha una part, i és el problema de Trump no és que sigui de dretes o d'esquerres, és que és un populista. Vale? Que és aquí on anem a parar als escenaris més diguéssim, preocupants. Molts països han tingut governs d'esquerres, molts països han tingut governs de dretes, Europa és un clar exemple, on s'han fet polítiques que han afavorit a la gent i on s'ha respectat les regles de joc democràtiques. Això no es respecta quan intervé un factor, que és un tercer factor, que és el populisme. I el populisme és l'avançada del feixisme, com tu deies. No la dreta, no el conservadorisme.
No.
El populisme.
No, però en aquest cas és quan utilitzes el govern per imposar el teu punt de vista. Quan el teu govern utilitzes la infraestructura de l'Estat per imposar el teu punt de vista. I en aquest punt, en aquest cas, és un tema molt perillós. I crec que els Estats Units estan... tenen un problema molt greu i a sobre el Covid els hi ha aturat la campanya. Molta gent que estaven anant per congrés i tal per intentar... S'han tingut que, per exemple, hi ha una senyora que es diu Rihanna Wu, que col·labora amb el Leo Laporte i que era una... I que anava, doncs...
Una veu autoritzada.
Per això, per reemplaçar la vella guàrdia, ha tingut que parar la campanya perquè no pot fer campanya. I com que no pot fer campanya i el seu competidor porta no sé quants anys en el càrrec, doncs no podrà amb ell, ha tingut que retirar-se i tornar-se'n a fer de programadora de videojocs. Llavors... el Covid està donant una certa avantatge estratègica en el Trump i tenen un problema molt greu. Perquè és que, ja és que l'únic que pot fer ara és enviar un portaavions a Taiwan per imposar que els de Taiwan no facin coses de Huawei.
Bueno, no li cal, perquè al final això és un tema comercial, et diuen que no pots fer i no ho faran. I de fet ja han dit
No, però ho dic per el tema de que, fixeu, recordeu ara fa una setmana, o ara fa un parell de mesos, quan la gent de la OMS no volia referir-se a Taiwan com un país sobirà. Uh-huh. Vale? Si Xina fa pressió a les institucions internacionals amb les que col·labora per pressionar-les per no reconèixer Taiwan, o sigui que Taiwan és una patata calenta i en algun moment en els propers anys, no sé quants, doncs Xina absorbirà o té intencions d'absorbir Taiwan. I llavors, d'alguna manera, un vaixell de guerra americà aparcat en un port de Taipei doncs pot ser interpretat amb molt mala hòstia per part dels xinesos. I segurament hi són, Segurament hi són, però bueno.
Sí, sí.
Vale, segona qüestió en aquesta primera part del programa i la encapçalo abans d'entrar en matèria amb una pregunta. Amb les... una pregunta als tres, Imagineu-vos, si feu una extrapolació, situeu-vos d'aquí un o dos mesos, imagineu com evolucionarà el tema de la pandèmia amb un pace, o sigui, amb un ritme lògic, vale? I tot i que evolucioni favorablement, vosaltres, aquest estiu, si poguéssiu acabar fent vacances, agafaríeu un avió per fer vacances?
A veure, jo estic aquesta setmana mirant el tema dels avions perquè jo tenia que estar... la setmana que ve tenia que estar a Cinque Terre, a Itàlia. O sigui, jo tenia un vol a Bèrgamo, just enmig de la Lombardia. I llavors ja ens va quedar molt clar que d'això, i Ryanair ens ho ha cancel·lat, ens ho deixava canviar, i llavors com que ho vam pagar amb Visa estem reclamant-ho per Visa. I també el que passa és que jo tinc els meus sogres i el meu cunyat els tinc a Mallorca, Llavors vaig sovint a casa dels sogres, on ja tenim una part de la casa que ocupem nosaltres, i tinc bitllets, i tenia un per anar-hi per Sant Joan, i ha estat anul·lat, i estic mirant vols. Llavors, per exemple, a Ryanair m'està donant únicament vols de matinada. Tinc el vol d'anada a les 8 del matí, el vol de tornada a 6:45 del matí.
I això vulguis que no, al final és un servei públic, perquè al final no deixa de ser una illa i s'ha de comunicar. Però entenc que el Tomàs va més en plan turisme, jo què sé, sortir fora i això.
Sí, sí. I jo, per exemple...
És que crec que no... Primer, que crec que hi haurà un rebrot, perquè crec que tal com estem sortint del confinament tindrem rebrot en qüestió d'un o dos mesos.
Un moment, perdoneu un parèntesis. Hola, Raimon, benvingut.
Hola.
Hola,
adéu.
Ah, vale.
Rai.
Pensava que s'havia caigut.
Jo també.
No, s'ha tret la càmera.
Estava fent la pregunta per situar-te. Estava fent la pregunta de si, seguint, diguéssim, amb el ritme actual i entenent que aniran millorant les coses, tot i així, si aquest estiu agafaríeu un avió per fer vacances, vale? En dos mesos vista.
Jo et nego la major i no crec que la cosa vagi... O sigui, anirà bé durant unes setmanes, però crec que ja tornarà bé repunt i no serà gens fàcil viatjar. I tot i això, crec que encara que es pugui fer, crec que la gent no tindrà gaires ganes. Perquè al final hi haurà rebrot aquí, hi haurà rebrot a molts llocs i no veig... No sé, potser m'equivoco.
Això de les ganes, en els bars no ha passat així, per exemple.
Però és que els bars és diferent, perquè sortir una mica de casa, baixes allà baix al bar i et puges. La sensació que tens de perill crec que és molt diferent. I el que et costa una cervesa no és el que et costa unes vacances. Llavors, pagar per unes vacances que te les pots menjar dintre de dos mesos, crec que aquí la gent li costarà moltíssim més.
Aquest principi de prudència segur que hi és. Jo crec que el rebrot, si n'hi ha, i espero que no n'hi hagi, però el rebrot, si n'hi ha, no crec que vingui fins a l'octubre. És una cosa que depèn del clima. O sigui, els virus tipus coronavirus són estacionaris. I a més, jo crec que el govern i els governs de tot arreu no n'estan parlant del factor climàtic. I jo he buscat i he vist papers de recerca que en parlen, perquè bàsicament es volen posar la medalla a ells. Però,
sí, tampoc està clar, perquè a països de Llatinoamèrica on no fa fred, també estan patint, eh?
Sí, dir, però són...
Allà estan a l'estiu, eh?
Per això dic papers, que... Un moment. Els papers de recerca diuen que la primera onada d'un virus nou no és estacional. És el cas actual, vale? Però aquest virus va canviant, va mutant, la gent es va contagiant, hi ha una certa immunitat de grup... I acaba si tot es repeteix com hem vist les coses fins ara amb aquesta tipologia de virus, que és de fàcil distribució, com són els virus respiratoris, tipus coronavirus, acaba convertint-se en un virus... O sigui,
sí, però aquest acaba no és dintre de tres mesos.
Sí, és possible que aquest estiu continuï, és possible que hi hagi rebrot a l'octubre i és molt possible també que l'any següent el patró sigui exactament igual, que no hi hagi un comportament encara estacional. Això és el que diuen els científics. Vale?
L'altre tema, per exemple, quan, no sé si vosaltres, però jo fins ara cada vegada que em porten alguna cosa d'algun missatger o que jo vaig al supermercat a comprar, les compres es deixen en un lloc apartades perquè fermentin i que passin les 24-48 hores que diu que aguanta, que tarda en desaparèixer el virus. Si ho deixes al sol mitja hora, ja està. I això també s'estudia.
Ratxos ultraviolats.
Exacte. No, i la temperatura. O sigui, el que sí que hi ha és que la temperatura, cada grau que puja la temperatura i puja la humitat, doncs la transmissibilitat para. Evidentment, hi ha llocs on la venya va amb aire condicionat. I ja ho he dit, és l'any per no posar l'aire condicionat en llocs públics.
Sí, però Marc, tot això ho fas a casa, però la que la gent surt, no dic que tu ho facis, però jo miro pel carrer des de que estem el dilluns en fase 1, hi ha molta més gent al carrer. I la gent molt més junta entre elles. I mires les terrasses i hi ha grups de gent, que no són grups gaire grans, però que molts cops veus que no és gent que visqui junta.
I possiblement no hi hagi cap problema. Excepte que algú d'aquesta gent pateixi, o si hi hagi un brot, i aleshores aquest comportament no és tolerable.
El problema és que tot això pot estar... O sigui, jo no dic que estigui passant, però que la que portem així un parell de mesos, el que jo crec és que començarà a passar que gent s'anirà contagiant i abans de saber que està contagiada, això anirà corrent i hi haurà un rebrot. I com venim d'una situació molt xunga, crec que a la mínima tornarem al confinament. Per por i perquè reaccionarem ràpid. Perquè crec que el gran problema és que hem reaccionat supertard. No, crec que això estem tots d'acord. I crec que ara...
Quan es va anul·lar el Barcelona Mobile World Congress, havien d'haver tancat haver fet una fase 1 llavors i no permetre manifestacions, clar, no permetre teatres, piscines, ni hòsties... I no hagués calgut més.
A la mínima que aquest estudi hagi rebrots, potser serà com més localitzat, perquè ara el virus ja entiende de territoris, li ha costat una mica, al començament no en tenia, jo crec que ara amb els mesos ha anat aprenent i ara ja entiende de territoris.
Molt interessant, pot... per cert, l'altre dia hi havia un estudi en el que mostrava bàsicament com l'escampada de virus que va sortir de Madrid. Sí. Jo sempre dic que la solució d'Espanya és la independència de Madrid. Madrid sí. Independent.
Però allà, això, imagineu-vos, a la que hi hagi un rebrot o dos a Espanya, veig altres països, diem, doncs no vull que la gent vingui. O gent que altres països que hagués vingut a vacances diu, oi, doncs no vull anar, perquè al final hi haurà por a l'ambient. I jo crec que hi haurà rebrot a Espanya i hi haurà rebrot a França i hi haurà rebrot a Itàlia. Segurament no seran grans, però arribaran molt ràpid a les notícies. Sí. I jo crec que és que, per això jo crec que tot el món del turisme i dels viatges aquest estiu està mort. Ja sempre hi haurà
gent que ho fa. Excepte que no tinguem condicionants locals i puguem fer turisme local. Vale? Tu, Rai, sí, marxaràs... Sí.
Però havies parlat no. D'avions.
Jo bueno, et dic que havies parlat d'avions. En principi, no. El tema dels viatges és... us puc
ni per explicar, perdona, perquè... disculpa'm. Tu que tens una feina més polifacètica que nosaltres. Ni per feina.
Com que jo depèn de... Aviam, no ho sé. Aviam, si em fan viatge per feina, viatjaré per feina. Perquè jo he viscut amb una persona que tenia el virus i o no he mostrat símptomes o no m'he contagiat.
T'has fet la prova?
No.
D'anticossos? No.
No me l'he fet perquè, bueno, considero, per un costat, crec que ja van prou justos de proves com per jo vagi a fer-me la prova, si no la necessito.
I però si haguessis d'agafar un avió, te la faries?
Sí. Tot i que no sé si vol dir res, perquè vaig a Israel i jo potser que vagi amb la prova i digui, escolti, no, jo no tinc virus, i em digui, ens és igual, 15 dies tancat en un hotel.
Perquè va, tampoc t'ha demostrat que no el puguis tornar a agafar.
Correcte.
És massa nou.
És complicat. El que sí que et puc dir és que Israel, que ara mateix estan a molt de calor, que estan a 40 i pico graus, ara ja, de forma bastant atípica, els casos se'ls han reduït moltíssim, sembla que només tenen com 50.
Però també pot ser degut no tant a la calor, que igual té una part de sí, però també veges han estat confinats. Menys algunes comunitats ortodoxes que s'ho han passat pel forro dels collons, igual que els ortodoxos
de Vox. Que és el que vaig explicar l'última vegada. Però, en qualsevol cas, se'ls ha reduït molt, molt, molt els casos i de fet, m'ha dit que quasi tot està obert ja.
És molt curiós, Rai, perquè jo tenia previst marxar de vacances a Israel enguany, també, és un lloc que m'agrada molt. Anàvem a anar, possiblement, la primera setmana de setembre i anàvem a contractar els bitllets la setmana que ens van confinar. Bueno, no la setmana que oficialment ens van confinar, sinó que la gent que tenim empreses que tenen una mica de cap i tenen subsidiàries estrangeres a Àsia, ens van fer confinar una setmana abans. ¿Vale? Per tant, vam decidir no comprar els bitllets. Si no, jo tindria bitllets d'El Al o d'alguna companyia que voli a Israel i hagués volat al setembre.
Pro tip, si voles a Israel, no vagis amb una companyia israeliana.
No, ja ho sé.
Fidel pro tip.
Excepte que vulguis... a començar a practicar l'hebreu en ple.
No hi acceptes. No volis... Si vas amb una companyia israeliana, et xuparàs doble control de seguretat.
Sí,
si ens agrada.
Sí. Ja m'ha passat.
Un cop has passat seguretat, amb les companyies israelianes et fan un control abans d'entrar a l'avió. I, a més, és un control on t'agafen la bossa,
vale,
te l'obren...
Sí, vale. O sigui, no és perquè no entris al país sent terrorista, sinó perquè no volis l'avió, no?
Els controls a l'aeroport de Ben Gurion són molt exhaustius, amb independència de si voles o no voles amb una companyia aèria israeliana.
Sí, però només...
Si voles amb El Al, tens aquest doble control, que no consisteix només en un registre del teu luggage, del teu equipatge i tot, sinó que, a més, consisteix en un qüestionari bastant profund, vale? Que com detectin una petita desviació d'allò que estàs dient o una inconsistència, l'has cagau parda, col·legui, o no?
Sí, Flip. De fet, vaig tenir el comentari racista de dir per què et contracten a tu i no contracten a un israelià. Però bueno, ho vaig ignorar, perquè això també passa com aquí a Catalunya, sense anar més lluny, en casos d'aquests, i vaig seguir el meu camí.
Bueno, doncs això que, tota aquesta pregunta venia pel tema de Zoom. Zoom té un valor en borsa actualment més elevat que la majoria de les principals companyies aèries mundials sumat. Vale? I això, no sé
igual
què vol
que
dir.
Tesla,
a veure, deixant de banda, que... deixant de banda els temes de seguretat, doncs que, com diu en Raül, no som experts, el que sí que s'ha de tenir en compte és a veure què és el que diferencia Zoom de, doncs, de Google Hangouts, de Microsoft Teams o de les alternatives open source que hi ha. I, bàsicament, la diferència principal, primer de tot, ja té elements d'usabilitat que fa que gent, doncs, que sigui menys experta o que no vingui d'aquestes plataformes, o mínim menys, sempre ens hem estat queixant del puto o Skype que ens canvia els botons i les coses d'allò que dos per tres, aquesta interfície no intuïtiva, que sembla ser que està bastant arreglada ara, però l'altra banda és que Zoom és un producte que no està dissenyat per ser un software de videoconferències, sinó que és un software de control empresarial de teletreballadors. I el que hem vist durant aquest confinament en l'adopció aquesta estranya que s'ha fet del teletreball, i és que els que teletreballàvem abans hem seguit més o menys i ens hem adaptat, però hem vist un canvi de comportament en la resta de la gent que interactua amb nosaltres, que són els nous, i és com, volen fer com una telepresència. Aquesta bogeria de les videoconferències contínuament, tothom amb la càmera, avui el rector de la UPC ha enviat una fotografia d'una captura de pantalla d'ell, el gerent, parant tots els caps d'unitats de gestió, on hi havia com a 20 persones, i ha penjat la foto a Twitter, tothom a casa seva, diu, hòstia, no sé, senyor rector, si s'ha mirat si tenia el permís explícit per penjar aquesta fotografia de les cases dels senyors d'aquesta gent.
Llavors, que igual tenien fotos dels seus fills a darrere o coses personals.
Bueno, no, simplement
no,
és dir...
No, parlar de l'OPC, però, em calento.
I en aquest cas segur que no hi ha cap problema, perquè fins i tot és possible que ho hagi dit coneixent el rector. Però en el cas de Zoom, Zoom és, quan tu treballes amb el Zoom Enterprise, doncs des d'administració s'enregistren totes les gravacions, es poden accedir a transcripcions, és com una eina de control.
Sí, no, però també us agrada buscar-li sempre el costat fosc. A veure, Zoom és una eina que per el que fa funciona molt bé. Jo dic perquè jo la feia servir abans de que es posés tan de moda pel confinament. ¿Vale? Era l'eina corporativa de fer videoconferències. I el que fa ho fa molt bé. Vale? Això primer. És una
com a eina corporativa, ja ho has dit.
No necessites, vull dir, si segurament a nivell de costo, no m'ho he mirat, però segurament per una empresa, especialment startups, agafar productes tipus Zoom, que n'hi ha més, també està BlueJeans, n'hi ha molts altres, que fan només aquesta funció, és molt més efectiu a nivell de cost. I al final, que funciona bé, és simple, fa el que fa i ja està. També crec que oblidem que és una empresa que segurament estava donant servei ja, no ho sé, posem 10 persones, i de cop i volta, amb el confinament, d'un dia a un altre, o d'una setmana a una altra, va passar de donar-li servei a 10 persones a donar-li a 1 milió. Tothom, a la vegada, tothom volent que funcionés tot superbé, temps real, xatxi guai. Tots aquí sabem que escalar una cosa així no funciona. O sigui, segurament van estar treballant dia i nit, decidint un munt de trade-offs i de dir, doncs mira, i al final suposo que en algun moment algú va decidir, donem servei, perquè si ens caiem en aquest moment, perdem l'oportunitat de la nostra vida. I segurament...
De fet, es va caure...
Jo no crec que tinguin coses com en plan malèfiques, sinó simplement que la pobra gent que treballa allà a nivell tecnològic deuen haver pillat, o sigui, deuen haver fet un esforç brutal per escalar la plataforma com la van escalar. I segurament que es van deixar coses de seguretat pel camí, segur, perquè al final tots sabem que ser segur és ser incòmode pels mateixos treballadors també. I si has de córrer molt, una cosa que pots deixar de banda ràpid, pensar, quan això es calmi, ja ho reprendré, és la seguretat. I es va fer tan famós que li van trobar forats per tot arreu.
Però, Raül, jo no estic parlant de la seguretat. Jo el que estic parlant és que per una empresa, des del panel de control d'administració de Zoom a dins de l'empresa, permet fer moltes coses per controlar els treballadors mentre treballen. Si tu i jo treballem a la mateixa empresa i estem parlant, aquesta conversa pot entrar algú o algú pot escoltar el que estem dient. I aquesta funcionalitat és la killer app que no tens a Microsoft Teams o no tens a Google Meet.
Però això
el rector de l'OPC no pot saber-ho.
Un moment, Microsoft Teams primer hauria de funcionar una mica millor el tema de vídeo, però és igual, a part d'això. Ara, perquè ho veiem, com que a l'estar tots en teletreball, estem fent un munt de videoconferències, però abans que passés això, jo al final aquesta eina la feia per fer reunions amb gent que no estava a l'oficina. El 90% de les reunions eren amb gent a l'oficina. Només ho dic. Ara la veiem com una eina de fiscalització perquè tot ha de passar per Zoom, perquè no hi ha més pebrots.
No, Raül,
perdona.
Però
en situació normal, la majoria...
Estic una cosa,
totalment oposat a això, Raül.
Sí, no, no, però té raó, té raó.
Però perquè tu treballes remot, Rai, la gran majoria d'empreses no tenen el 100% de la plantilla.
Un moment, Raül, tens raó una cosa, vale? Molts directius que no estaven acostumats al teletreball, però que tenien una matriu, un ADN controlador, que és aquest típic directiu que li agrada que el seu staff estigui allà davant i veure'ls quan entra per la porta i veure'ls quan se'n va de la porta. Sí, que n'hi ha, n'hi ha de molts, Han canviat aquest mètode per videoconferències amb la puta pantalla connectada.
I sapiguer qui s'està reunint amb qui, durant quanta estona i les transcripcions. Sí.
Però esteu barrejant moltes coses aquí. Primer, quan estàs en remot, tenir la càmera connectada crec que és una cosa que és necessària perquè al final, quan parles amb algú i fas una reunió, veure-li la cara i veure-li el tema, o sigui, l'expressió corporal és molt necessària. O sigui, per mi, qualsevol reunió que faci en remot, millor en vídeo, que només en veu. I la prova són les entrevistes. Al final tu entrevistes un candidat i l'entrevista sense vídeo i l'experiència és horrible pel candidat, per començar. En canvi, si és en vídeo, no és presencial, però com a mínim... De fet, nosaltres tenim posat el vídeo i no fem per fiscalitzar-nos. Si intentem enregistrar aquest podcast sense veure'ns les cares, costa molt més.
Bueno, això perquè nosaltres sortim de la base de que això ho feien plegadets i juntets.
Clar, per el que t'estic dient, perquè normalment, si pots, aquestes coses les fas juntets a una sala. I quan no pots, la fas en vídeo. El que passa és que ara hem passat a fer-ho tot en vídeo i llavors sí que veiem això com que pot ser una cosa... Que segur que hi ha casos que sí que faran el que dius tu, Tomàs, però que aquesta capacitat de fiscalitzar la teva feina d'una eina de videoconferència és pel confinament. Si no, jo per videoconferència, la meva feina habitual passa que el 5% del meu temps o de les coses que faig, com a molt. Només això us ho dic, O sigui que tampoc perdem una mica el nord de que ara veiem com un cas d'ús com si Zoom s'hagués creat pel confinament. I Zoom ja hi era abans. I qui diu Zoom, diu les altres,
No s'ha creat pel confinament. I més, ells tenien el seu model d'aplicació. O sigui, al final és dir, quina és la diferència que hi ha entre Telegram i Slack? Doncs bàsicament, o entre WhatsApp i Slack, és que a Slack tu pots tindre un canal corporat per l'empresa, ficar gent a dintre, ficar gent a fora, ficar gent per projecte, ficar gent per equips i fotre fora la gent quan els despedeixes. Aquesta és la idea.
No, però dic una cosa. Slack, que té molt bona premsa, Slack, tot el que es passa allà, inclús les converses privades entre dues persones, es queda allà. Vull dir que és una cosa corporativa.
I hi ha eines administratives per saber-ho i estadístiques de lo que fa cada persona i quantes estones estàs connectat. Exacte, és exactament això. Llavors, el Zoom és atractiu a moltes empreses, sobretot de la vessant aquesta controladora, que han preferit Zoom a coses molt més, diguéssim, que jo pensava que haguessin anat cap a, que és com Microsoft Teams, o Google Hangouts, perquè ja hi eren, perquè ja existien en el radar de la gent. Tothom sabia que era Microsoft i que era Skype. I llavors, de cop i volta, les empreses, no, ens anem a Zoom, perquè aquestes són les funcionalitats. I, a més, el que estem trobant...
Una cosa, que has mencionat Google. Ara estàs posant Google com un exemple bo, però tu ets el primer també que quan parlem de serveis de Google i dic que passa totalment tot per Google, és una mala idea. Per això dic que al final també és com el que ho volem veure. Segurament si una empresa decideix passar tot per Google Meet, també podríem dir, li estàs regalant a Google un munt de coses. Perquè això també s'ha dit aquí. I segurament també és veritat. Només dic que, a vegades, quan una cosa com que ho peta molt, posem un focus totalment desmesurat en comparació amb el que potser hauria de ser.
Jo no vull demonitzar Zoom. Ni tinc accions de Zoom que valen tants diners, ni el vull demonitzar ni el vull elevar. De fet, només l'utilitzo per fer pilates, perquè la meva monitora de pilates ens fa les classes per Zoom. Llavors, i ara, de fet, entraré a Zoom ara d'aquí una estona.
És veritat que és molt fàcil de fer servir. Llavors, per això jo crec que tenia bona implantació a empreses, perquè és veritat que l'àrea de tecnologia o d'enginyeria, al final li pots posar qualsevol eina i la sabrem fer servir. Però al 70% de l'empresa li poses una eina com Zoom i és superfàcil. Perquè
clar, però has de fer-te comptes, no?
I el pots integrar amb el teu servei de correu i d'agenda. Llavors, quan algú crea una reunió, et crea un link que la gent no fa res i quan va a la reunió, si vol, clica el link i només des del navegador se t'obre.
Això també ho tens amb Skype i amb Meet,
Sí, i amb Teams.
Sí. I amb mi tu tens directament des del navegador. Deixem davant d'això, Raül. Deixa'm comentar una cosa. El que jo estic veient, parlant amb gent, el que estic veient i estic llegint articles a blogs i diaris de tot arreu, és que sembla ser que s'està donant una espècie de fatiga de videoconferències perquè d'alguna manera la gent està entrant en les videoconferències, gent que no n'havia fet mai, s'hi estan fotent. demanen que les càmeres sempre estiguin enceses. Dius que una cosa és una videoconferència amb 4 o 5 persones, com ara, però quan estàs en una videoconferència amb 6 o 7 persones, dius, què estem fotent aquí dintre? I estàs transladant la reunionitis, que era com un reuma que teníem a l'empresa fins ara, i ara ho estem transladant cap a les videoconferències. A mi, l'altre dia em deia, per què no vas estar a la videoconferència? No hi pintava res en aquella videoconferència. Sí, sí. No. Vaig a la videoconferència per parlar d'això. Doncs ja m'enviaré un mail dient el que veu decidir. Si no m'importa, no hi soc, i encara no hem desenvolupat la... O sigui, els que sí que tenim els ous pelats de fer videoconferències, perquè votem des dels anys 90, doncs és una cosa, però la gent té que agafar una miqueta el callo de dir, no, quan cal videoconferència, quan amb una audioconferència en tenim prou, quan amb dos WhatsApps o dos Slacks en tenim prou.
Això sí, però encara no està fet. Això és el que dius tu, que és el problema que hi havia també a l'oficina. Hi ha gent que havia d'estar reunit. Clar, llavors, l'únic que llavors... és traslladar la reunió.
Un moment.
També hi ha una part, el que deia abans en Tomàs, que és els directius volen aquest control i el Zoom els hi dona en bandeja. I, per tant, per això s'explica l'augment bestial que hi ha.
Sí, sí. A veure, Rai, perdona, que no aquests dos no et deixen parlar, que fa mitja hora que tens la mà aixecada. Què volies dir?
Jo crec, sincerament, que el fet que Zoom tingui eines de control, com les té Slack i com les tenen altres sistemes, no és el fet diferenciador. És a dir, jo crec que hi ha hagut una sobredimensió del fet que Zoom tingui elements de control de l'usuari i que hi ha molta gent que s'ha fet Zoom simplement perquè quina és la cosa guai? I Zoom estava molt a les notícies.
Sí, estava de moda.
No té cap... Està de moda, però no és per controlar l'usuari. És a dir, els que volien controlar segueixen controlant. I els que... És a dir, simplement la bola de Slack connectat ja és un control. Simplement que el jefe t'estigui enviant missatges a Slack i que no contestis és un control. És a dir, no... des d'aquest punt de vista, o el Teams o el que sigui, no és un control addicional. I jo, vamos, estic pràcticament convençut de que no ha sigut el fet diferenciador. Perquè, a més, no cal crear un compte per fer servir Zoom. És a dir, si la persona que fa el Zoom és gratis, diguem-ne, no té aquest control.
Ja, però jo estic parlant dels Zooms intracompanyia, no els extra, el Zoom obert. Estic parlant dels dins de la companyia.
Però que és marginal i que segurament qualsevol altre tipus de software com Cisco és un competidor directe de Zoom, també segurament tenen aquesta funcionalitat. O Slack, per mi és una videoconferència de l'hòstia. Però de l'hòstia. És superràpida i superflexible. I, de fet, és fent amb el que fem per programming. No és un tema de... Ja et dic, no és un tema ni de tecnologia, ni és un tema de control de l'usuari, ni és un tema de res. Simplement és, pues, per què triomfa un i no l'altre? Ni puta idea. Vull dir, Clubhouse. Heu sentit a parlar de Clubhouse?
No.
Ho ha patat.
El del Mickey Mouse?
Sí.
No. Clubhouse és una eina que et connecta per fer com cafès, vídeos... em sembla que són àudios. Trucades amb gent interessant. Llavors, de forma random, et connecten amb gent interessant d'un tipus de... En plan, de què vols parlar? Doncs jo vull parlar de tecnologia, vull parlar d'inversions, vull parlar d'economia.
Em recorda el chat roulette, això.
És un chat roulette, però on tu li especifiques la teva preferència de conversa.
Val. No deus veure tantes mingues com el chat roulette.
Han aixecat un corrom de pasta per fer això. I ho han fet els últims...
La gent té molt de temps.
Jo vaig rebre la invitació fa 3 setmanes.
Com es diu això, Rai? Perdona?
Clubhouse.
Clau, molt de temps lliure té la gent, de veritat. O sigui, a mi no em dóna la vida. Si jo tingués que anar a tots els congressos, meetups i coses interessants, no podria respirar.
Un moment, perdoneu, aixeco la mà, perquè és que si no avui no avançarem i hem de marxar tots amb bomba de fum. Anem cap a la... Avui de la comunitat no tinc res a dir, per tant, jo em saltaria avui aquesta part de comunitat, només us dono records a tots, i aniria directament a la segona part.
Jo he comprat
calçotets. Jo he comprat mòbils.
Ja ho he vist. Els mateixos calçotets de diversos colors, Marc.
Sí, oi?
Sí, ets tu,
no, no, però va ser bestial. O sigui, dissabte al matí, a les 9 del matí, obres el calaix i us me cago quan hi ha calçotets, avui tindré que anar amb banyador i... fins que vagi en l'estenedor a veure si n'hi ha i tal.
Però a veure, no havíem quedat pintures des que no portaves calçotets sota del pijama?
Clar, vas en pijama i jo em vesteixo i no vaig en pijama tot el dia.
Bueno, com vols que vagi pilates en pijama?
Exacte, en pijama sí es pot
fer. Bueno, els leggings són una
mica... No, tinc uns leggings, per pilates tinc els leggings. Però el que em va sorprendre moltíssim és que em vaig aixecar, vaig entrar a Mossega la Poma, vaig clicar al link d'afiliats, vaig entrar i vaig escriure CAL. i em va sortir immediatament calzoncillos boxer hombre. Em podria sortir calcetines niño que he comprat. No he comprat mai calçotets a Amazon. I de cop i volta Amazon va deduir en aquell moment per l'hora que era, jo crec que és el perfil, el meu perfil, l'hora que era, que no l'he comprat mai calçotets. Escriure cal immediatament. Calzoncillos boxer.
No tens un Amazon Echo, no, suposo? És
increïble.
No tens cap aparat.
A veure, un moment.
Em surt calcetines hombre, el segon calzoncillos hombre boxer, el tercer calcetines mujer.
Calcetines mujer.
Sí. Bueno, un moment, un moment.
Cadascú amb les seves fílies i fòbies, endavant.
No te salen medias?
Bueno. Home, si busques cal...
Almenys et va sortir calcetines ejecutivos d'aquells de mitja.
Jo si me salen medias con liguero, és un poco sospechoso, eh? Bueno, anem a tallar, perquè sí que, tot i que no hi haurà comunitat per explicar coses, sí que hi haurà la Falca, perquè en allà s'explica com contactar amb nosaltres i entrem ja directament en segona part. Vinga, Magma.
Vale.
Coneix-te a la nostra comunitat a Telegram, segueix-nos a Twitter o escriu-nos a podcast@mossegadepoma.cat.
Molt bé, doncs ja estem aquí de nou, ara sí, per parlar d'Apple, que és el que farem en aquesta segona part. Jo tinc diverses coses a dir. Una és que aquesta setmana el director de l'FBI anunciava que havien desbloquejat un iPhone, o diversos iPhones, un suposat terrorista sense l'ajuda d'Apple.
Sense l'ajuda d'Apple.
Sí, tot i que avui Apple ha fet un statement, ha fet una declaració d'això.
Sí, ha dit que sí que els va ajudar.
Des del primer minut.
El que no els volia ajudar era posar la porta trasera que la FBI vol posar sempre.
Una cosa que em va sorprendre molt va ser la setmana passada es veu que hi ha una institució que es dediquen a comprar exploits, Zero Day Exploits.
Sí, no és una institució, és una empresa. Es diu...
És una empresa. Zerodium. Una empresa és un tipus d'institució, una colla de galifardeus.
Es diu Zerodium. Marc, es diu Zerodium.
I va dir, no cal que ens dongueu més exploits per Apple, que ja en tenim prou per dos anys.
Però saps el que fan amb aquests exploits d'iPad i d'iOS? Bueno, i també
atacar. Atacar
no. Els proven, miren les correccions d'aquestes vulnerabilitats i no se les passen a Apple. Se les venen als governs.
Clar. Fa Zerodium. No, sí, i per fer atacs dirigits, i clar, és Zero Days perquè no els sapiguem nosaltres.
Perquè us feu una foto i perquè anem a connectar punts, Apple feia temps que anava darrere de Corellium. Corellium és una empresa que crea eines per desenvolupadors i per investigadors perquè copiïn el seu programari de l'iPhone dins un contenidor virtual. ¿Vale? Apple va provar de comprar Corellium aquests dies, però Corellium ho va rebutjar. I saps què ha fet Apple ara? Ha demandat a Corellium perquè infringeix o per replicació il·legal d'un sistema operatiu i d'aplicacions amb copyright. Toma ja.
Vaja.
Sí que són
molt... Per cert, dic que els dos iPhones aquests...
Això és pràctica habitual, eh? Ho he sentit
sí,
en més d'una ocasió.
O et compro i si no et deixes comprar... et demando. Això és habitual als Estats Units.
Sí.
Ei, parlant de compres, Facebook ha comprat Giphy.
O los gatitos a tomar.
Ja no el podrem fer.
Ara, cada vegada que fiquem un GIF animat a Telegram o a Twitter o a la web...
No.
No són de Giphy, em sembla.
Sí, són de Giphy, però Telegram, específicament Telegram, ha dit que lo compren perquè el Giphy en Telegram va com proxy. És a dir, que no hi ha cap metadada que viatgi cap a...
Hi ha, però el que sí que hi ha és que és el que deia l'altre dia, estava parlant amb en Dani Amo, i en Dani Amo diu, quan et fiquin ara et Facebook no caldrà ficar-te la cookie, et fotrà el tracker en el propi GIF.
Ah, també.
I quan entrin a Twitter, vale, doncs el tracker està en el propi GIF. I a més, si tu accedeixes, si els hi posen el proxy, hi haurà un nivell de privacitat. Però, per exemple, per Twitter te'ls menjaràs, sabran d'on accedeixes, quan accedeixen, quan els poses i quan els mires. Ahí mismo. I quantes tenen els estàs mirant?
No sóc expert en seguretat, però tot aquest tema píxels amb aplicacions standalone com WhatsApp i tal no funcionen, oi que no?
Com?
Amb una missatgeria...
Fins on jo sé, són per web. Fins on jo sé.
Són per web.
Són per atribució a web.
El què? Els GIFs?
No, el píxel per atribució.
Aviam, no sé si la gent sap el que és el píxel per atribució, no sé si n'hem parlat. Explica-ho. Faig de Tomàs.
Sí, exacte.
Bàsicament, des de fa bastant de temps, no sé exactament quan, es fan servir píxels en imatges per ficar un codi, en aquest cas em sembla que és JavaScript, per recollir informació de qui visualitza aquella imatge.
I d'on ve?
I, per tant, recollint informació d'aquesta manera. Es pot fer per temes d'analítiques, es pot fer per seguidament d'usuaris, es pot fer per setejar una cookie, es pot fer per mil coses. I tot això ve d'un protocol, que és un protocol que es diu .jif, que, de fet, hi ha, si voleu, si teniu interès, hi ha un article d'un senyor que es diu David Morilla, que és gallec, que ho explica molt bé tota la història del GIF i de com evoluciona el pixel tracking i tot això, i per què el GIF et matxaca a l'ordinador cada vegada que no obres un de gros. Però, sí, bueno, bàsicament...
Sí, un ús molt habitual d'això, per exemple, si un e-commerce està fent publicitat a Facebook, a Google i tot això, per després saber quantes comandes li venen, o sigui, o quantes visites li venen des d'aquests llocs i com entren al funnel i com surten del funnel del teu e-commerce, es fa l'atribució en píxel. Llavors pots fer campanyes de molts tipus i saber exactament quanta, per això de l'atribució, a quina campanya o a quin dels teus proveïdors atribuir...
El tracking de campanya no va en la URL com un atribut més, sinó que va en pixel tracking. Ah, molt bé.
Sí, ni per la cookie. Perquè, a més, ara hi ha molts plugins que maten cookies i coses d'aquest estil. Recordem que ara farà 2 o 3 anys va ser Apple que va incorporar en el Safari allò de bloquejar cookies de sites que no estiguessin directament a la URL i tot això, i les estan fotent en les imatges d'això. De fet, també en el correu electrònic, quan una manera de saber, quan la gent que fa màrqueting per e-mail és, t'envia una imatge i quan tu obres, visualitzes la imatge, sé que has mirat el mail.
No una imatge, una imatge referenciada.
Sí, una imatge que no està...
Exacte.
No és una imatge que està en el mime del mail, sinó que és una URL.
Correu, això també es feia servir...
Client, com que el teu client de correu va a buscar la imatge a la URL, tu saps que te l'han vingut a buscar i des d'on i qui.
Això es feia servir amb aquells plugins per veure si han leído mi correu o no.
També. Exacte. Sí.
Però, que per cert, ara... li podeu dir que no carregui contingut remot en els clients de...
No, ni les imatges, ni precarregui les imatges, que això la majoria de clients de mail ja ho fan.
El problema, algú ens llegia sobre això, si comencem a capar coses, és a dir, hem arribat a un punt de la tecnologia que és molt bo, però ara, per exemple, si tu agafes el Brave, que és una còpia de Chrome, però amb moltes més coses de seguretat, per defecte el JavaScript és desactivat. Sabeu quantes webs funcionen amb el JavaScript desactivat?
No posen enlloc.
Ni una. No va res. I clar, és a dir, hem tornat, hem fet un pas 20 anys enrere desactivant. Com que hi ha tanta merda, hem de desactivar el JavaScript. És que no té cap mena de sentit.
Mira, jo utilitzo Brave amb el JavaScript desactivat amb l'UBlock Origin per defecte i amb el Privacy Badger. Vull dir que ni em traquegen les cookies, ni veig els anuncis. Ni... Quan entro a algun diari, és que se me ponen de rodillas a llorar. Por favor, saca los
blocs. No pot entrar enlloc.
Exacte, no pot veure res.
Això és com navegar amb el Kindle, Tomàs, pràcticament.
Però va cagant llet. No em traqueja ni Cristo. Cadascú ha de posar les coses en una balança i triar.
No, i a més que estic d'acord que fer servir aquests serveis fa que mica, o hauria de fer en el futur que mica mica les empreses s'adaptin a això, perquè ara mateix estan molt mal acostumades que hi ha barra lliure. Que amb GDPR ja la cosa ha canviat una mica, però hi ha barra lliure.
Bueno, crec que les coses claus amb el tema aquest d'Apple i del terrorista és que eren un iPhone 5 i un iPhone 7, és a dir, que són iPhones bastant antics, no com el que té el Ray aquí davant.
Clar, si hagués tingut un iPhone X o un
només dic que
segur que això va arribar a Apple i va dir que és un iPhone.
No és cert. El desbloqueig de l'iPhone del terrorista és un iPhone 11 Pro. No.
No. Ah, pues,
havien altres, que eren havien altres que eren iPhone 5 i iPhone 7, però també havia un 11 Pro.
I el terrorisme també deu haver classes. I el terrorista pobre...
No, ho dic perquè la clau la caixeta aquella Grey Key només em sembla que funcionava fins a l'iPhone 7. I l'altra cosa és que Apple ha dit que sí que els va ajudar i que recordem que Apple a un jutge sí que li pot donar una còpia de seguretat d'iCloud. El que no pot fer és desbloquejar, segons ens diuen, un iPhone tal qual rebentant el codi, diguem-ne. O sigui, que tot el que hi hagi d'iCloud sí que ho han donat.
El que vol dir és que Apple té accés a la teva còpia de seguretat a iCloud perquè no està encriptada.
Està
xifrada, però té una clau mestra.
Està xifrada, bueno, però algú té la clau mestra.
Sí. Però a nivell de privacitat, quina diferència hi ha entre desbloquejar un telèfon i donar-te la còpia de seguretat d'iCloud?
Cap, el que passa que tu pots triar com a
desbloquegen, almenys tens accés a... Potser hi ha coses que no tens en
iCloud. Pots triar no fer servir iCloud.
No fas còpia i ja està. No fas la còpia.
I l'altra cosa és, iCloud l'ha encriptat?
Sí, va xifrat, però va xifrat en transmission, saps? O sigui, en la transmissió. Però una vegada resideix a la còpia iCloud dels servidors d'Apple, Apple pot entrar en aquella informació.
Bueno, no vol dir que no estigui xifrada, però pots tenir dos claus, però pots xifrar amb dos claus.
Tu pots, quan tu fas una còpia de seguretat de l'iPad, per exemple, o de l'iPhone, al teu ordinador local, pots demanar que te l'encripti. El teu ordinador,
sí.
Te la xifri.
Sí, el teu ordinador. El teu ordinador,
però sí. Si la guardes a iCloud, ja ho tenen llavors, tot allà.
No. De fet, si te la xifra, et guarda les contrasenyes. Si no,
que cabrons.
De fet, tu demanes, si la còpia de seguretat amb local té contrasenya, li poses una contrasenya, et guarda tot, pràcticament.
Sí, és una cosa interessant. Si feu servir el keychain, en aquest cas, en sapigueu que això és que Apple té els teus passwords.
Vale, hem d'avançar ràpida.
Porta estona mossegant-me la llengua, No penso dir res. No penso afegir res.
Jo no faig servir keychain, excepte
temes
molt xorres. Fa servir OnePassword.
Que no hi ha ningú... O sigui, més que res, no és perquè faig servir OnePassword des de fa molts anys, ¿vale? No he tingut mai cap problema amb ells. Però no és que tingui una especial confiança, és que no posaré tots els ous a la mateixa cistella, és que ho tinc clar. ¿Vale?
Això és el que dic jo sempre, d'intentar desconfiar de totes per igual.
Vaig ràpid.
És el gran consell.
Vaig ràpid, perquè és que ens queden 15 minuts i hem de tocar un munt de temes.
En el cas, Zoom només em veu fent pilates amb els leggings, aixecant el cul i baixant el cul.
Et sembla poc?
No volem imaginar-nos més el Marc amb leggings.
A veure, notícia ràpida. El Ming-Chi Kuo, aquest senyor que fa rumors i prediccions a Mac Rumors, ha dit que s'esperen a finals de 2022 o principis de 2023, per fi, les ulleres de realitat virtual d'Apple.
Sí.
Cada cop més.
A més a més, hi ha un altre d'aquests leakers que darrerament estan bastant encertats, el que va dir que sortia a l'iPhone SE, aquest l'últim i tal, i el que sí que alguns estan dient és que tots dos han parlat de que les ulleres aquestes són sleek, i en tots dos fer servir la paraula, amb la qual sembla ser que Apple els està donant els leaks amb cullereta. O sigui, Apple està filtrant que estan treballant en unes ulleres.
Però intentem no caure del guindo ara, ¿vale? Això fan totes. O sigui, quan Apple totes les keynote, qui les filtra? Les filtra Apple, igual que Huawei, igual que Samsung.
Exacte, estan filtrant-ho. Però a veure, és interessant, doncs, perquè a veure, una de les coses que he sentit és que una de... Doncs, tornant al tema de les videoconferències, que ja és cansino, tu ara, per exemple, abans, Raül, estàs dient estem fent la videoconferència, però tu no saps a quin de vosaltres tres estic o a vosaltres quatre estic mirant. En Rai ara s'ha ficat, ha apagat la càmera. Però jo admiro tu, vas mirant en Tomàs, i això no ho sabem mai, perquè no sabem quin és la Rai. I s'està començant a parlar de que, doncs, per una banda, doncs, que les ulleres aquestes serveixin, doncs,
Marc,
per...
Marc, com... em mires sempre a mi i em parles sempre a mi.
Ah,
i
vale.
Això és innegociable. I això aplica a tothom.
Però diu que es vol muntar sistemes de realitat augmentada, vale? I llavors la idea és que... la idea és, muntes un sistema de realitat augmentada amb les ulleres, tu tens el teu Mac davant, i llavors veus la gent enfrente teu separada, vale? I llavors la gent no t'està veient a tu, sinó que està veient el teu avatar, per exemple, un Mimoji, cosa que em sembla espantosa.
Hòstia. Però no, el bo que té el Mimoji és que sempre és més guapo que tu, en realitat.
Bueno, sí o no, depèn de la gràcia que tinguis en fer-te el Mimoji. Jo, per exemple, suposo tan dolent.
Però, un moment.
I llavors, quan tu gires Mimoji mira aquella persona i tothom agafa la pista.
Però 10 minuts després, en lloc del Mimoji, tens el Super Mario, la Pivers... Mario,
això, tens el Clark Kent, tens de tot. O sigui...
Clar,
o sigui,
és...
A veure, us demano... Vull que esteu un minut...
On va la cultura del món?
Marc, necessito que tots estigueu un minut amb el tema del Benjamí, vale? I per arribar aquí, tinc només 2 minuts per fer dues coses. Per tant, us demanaria que durant 2 minuts no parléssiu excepte el magma. Vale? Un parell de minuts.
Estem a punt de fer bomba de fum.
No la feu encara, per això mateix, no la feu.
Tots amb la bomba a punt.
Un moment, no la feu. Magma, ràpidament, novetats de iOS 13.5.
Sí, és molt possible. Ahir va sortir la Golden Master, o sigui que és possible que avui doncs, surti la nova actualització de iOS, que a diferència del que molta gent es pensa, que és que et podrà desbloquejar el Face ID amb mascareta, no, el que farà és que quan detecti que tens mascareta et posarà directament el codi. Vale? I la famosa API pel Covid-19 doncs, també estarà disponible amb aquesta actualització, que en principi serà avui.
I el que no he entès és això de les millores de la mida de los cabezones. Què vol dir?
Ah, del FaceTime, sí. No, bàsicament no, que podràs controlar que quan estàs fent una videotrucada, que es fan tantes videotrucades, que el FaceTime el que fa és que el que està parlant el posa com una mica més en perspectiva, el posa més gran, doncs que ho podràs posar tothom a la mateixa mida. Vale. És una tonteria que porta també la...
Molt bé, doncs continuem en silenci, sisplau. Són 4 propostes, les llegiré superràpid. Anem a propostes, Magma.
Vinga,
gràcies.
Som-hi.
Les propostes Mosseguis són objectes, gadgets, idees, esdeveniments tecnològics, científics o culturals, aplicacions, llibres, sèries de televisió, pel·lícules, tot allò que vulguis compartir. Envia-les a propostes@mossegalapoma.cat.
Vale, estem a propostes. Sisplau, no feu cap proposta aquesta vegada, la deixeu pel programa. Xinerbo, recurs, programadors, molt bo aquest recurs. Es diu Top 9 de CodeData. És una extensió que es carrega a la majoria de frameworks o eines de desenvolupament. Per exemple, jo l'he provada amb Visual Studio i el que fa és un autocompletat de codi mitjançant Machine Learning. Cágate l'orito. L'has provada, Rai, tu que fas developer? No? Estàs mutejat.
Això, si fa Machine Learning vol dir que alguna cosa deu enviar, eh?
Sí.
Tothom sap el codi que fas.
Digues? La majoria d'eines ja tenen autocomplit.
Sí, però aquesta es veu que és la polla.
No, però aplicant Machine Learning.
Vale, tanquem comentari.
No cal.
Carlos, una curiositat. Hi ha hagut una reconstrucció molt interessant gràcies a la intel·ligència artificial de la primera pel·lícula conservada de la història, de la qual se'n conserven només 20 fotogrames de bastant mala qualitat. Aquesta pel·lícula va ser enregistrada l'any 1881. Hòstia. S'han fet una reconstrucció ara amb intel·ligència artificial i, a més, hi han aplicat culo. Flipa-lo, lògic. Mm. I les dues últimes. Una que és meva, d'algú que ho ha comprat a Amazon de Mossega la Poma
i ho he trobat molt interessant perquè estava molt bé de preu. Mampara protectora aïllant de persones pel Covid-19 de metacrilat. 119,5 per 65,8 centímetres. Brutal, per menys de 50 pavos amb afiliats de Mossega la Poma. I acabo. Esther Soler ens promociona la sèrie Bauhaus, que la podeu trobar a Filmin. Està molt bé, és sobre aquesta corrent artística que va sorgir a Alemanya a cavalls de la Segona Guerra Mundial. Anem a truquis, sisplau.
Vinga.
Vale, truquis. El cas del Benjamí, allò que us deia de que Apple mai no s'equivoca, que és aquest episodi del podcast del Benjamí Villoslada on parla de la seva experiència amb un problema que ha tingut. Crec que no es volia comprar un Apple TV, sinó que es volia donar de alta en el servei Apple TV Plus.
Vale? Sí, no sé per què volia fer això, però bueno.
Perquè ara vem les teles i no necessites hardware d'Apple per disfrutar d'algun dels seus serveis.
Ah...
Tu tens un... No, però espera un moment, perquè aquí és l'arrel de tot el problema. Tu tens un problema o l'anècdota que explicava el Benjamí i de la raó que té, d'acord? ¿Vale? Tu no tens per què tenir un iPad, no has de tenir un iPhone, no has de tenir res d'Apple. Apple ens està dient des de fa un any, chicos, jo vull ser una empresa de serveis, Apple Music, Apple TV+, però...
Sí, però en aquest cas, Tomàs, el que li passava a en Benjamí és que ell té un correu electrònic molt comú i el problema que hi ha és que algun gamarús s'havia donat d'alta amb el seu correu electrònic i havia omplert les preguntes de seguretat. No, però aquí... I Apple no li havia verificat.
Ara, sí. Ara.
Sí, Apple no, o sigui, el problema
no
és
que un tio posa
Benjamí arroba el que sigui i... com a correu electrònic per donar-se d'alta d'Apple ID. Fica unes preguntes de seguretat i Apple no verifica el correu electrònic. Em sembla una negligència
Apple,
bestial.
Apple ha fet aquí...
Ara el problema està en que en Benjamí vol dir no, i que jo sóc el propietari d'aquest correu electrònic i li diuen digue'm les respostes a les preguntes de seguretat i no li saben resoldre. Clar, a veure, després hi ha una altra cosa, és dir, collons, Benjamí, fes servir un altre mail i tira cap endavant.
Sí,
després hi ha aquest punt bueno, caparrut.
D'acord que és un caparrut. Mira, dues coses. D'acord que és un caparrut, vale? D'acord.
És caparrut, l'estimem com a caparrut.
Com a caparrut, dos. No és que Apple li caigui específicament bé amb Benjamí. Vale? Ja ho sabem tots. És així.
No,
vale?
No, Apple no li cau bé un client que no té cap hardware.
Vale. Però una cosa. Té tota la raó.
Sí.
Amb dos coses. Una, a veure, Apple, tia, per favor, per què fas preguntes personals que qualsevol que convisqui amb tu, com ell bé explica, les pot saber al cap d'un temps? Què coi de mètode extra de privadesa? De privacitat és les preguntes.
Benjamí és molt interessant. L'estratègia que dona en Benjamí és molt interessant.
Ah.
Quan et facin preguntes d'aquestes de seguretat, et generes un hash d'aquests com els que et fa OnePassword o LastPass i el fots com a password.
Sí.
I això tu guardes. I
com
això és
resposta.
Una bona estratègia de seguretat per part teva. Sí. El de fer preguntar quin és el nom del teu gos, el nom de la teva primera mestra o del teu equip de futbol.
Ja això està passat de moda. No serveix.
Perdona, una,
dos... Fes com fa Google, verifica que qui estigui utilitzant el teu correu siguis tu, t'envies un correu per dir algú s'ha utilitzat la teva compte, digue'm si ets tu o no, capullo.
És que jo no sé qui no fa això.
Bueno, Apple verifica. El que no fa és verificar si ho has verificat. O sigui, si no ho has verificat. És a dir, si ningú apreta el link, pues no s'esborra la compte. Que aquí hi ha la crítica i l'entenc.
Que hauria de ser al revés. És a dir, apreta el link per d'això. ¿Vale? I tercera... és veritat que insistia en voler utilitzar el mail d'iCloud i podia utilitzar un altre correu.
Bueno, això és una recomanació que li faig a tots els mosseguis que tinguin un Apple ID i no tinguin un correu de recuperació, és a dir, no tinguin un correu que no sigui @iCloud, @mi o @mac, que el posin, perquè en el moment donat que t'entrin a la compte t'envien un correu, però si aquest correu és el mateix d'iCloud, jo mateix que he entrat a la teva compte te'l puc esborrar. I no te n'adonaries. Per això que és una recomanació forta. Tenir un correu a part.
Però per verificar o com a principal de l'Apple ID?
No, No, a Apple li diu correu de recuperació, és a dir, en el moment que algú entra a la teva compte perquè t'ha descobert la contrasenya, t'han fet phishing, el que sigui, que tu puguis veure que t'han entrat a la compte des d'un altre servei de correu. Aquí és on...
Vale. Voleu comentar alguna cosa, Raül i Rai, al tema aquest de... No sé si esteu al cas d'això que explicàvem del cas del Benjamí.
No, Apple no és que sigui la millor de moment encara en serveis.
No, i a més, tenen això de les preguntes, que no sé si deu ser des dels 90, des de no sé quan, i així ho tenen encara.
Suposo que també és part d'intentar fer-ho fàcil, eh? Que estic d'acord, que és molt mala idea, molt mala política i no sé què, però també a vegades el que parlàvem també abans, la seguretat i la comoditat solen anar molt
en compte. Jo he donat d'alta...
I Apple premia molt, o intenta, o això diu, premiar la comoditat.
Jo he recuperat moltes comptes d'Apple de gent que no sabia ni com era l'Apple ID gràcies a les preguntes aquestes. Podrien tenir alguna altra... També heu de pensar que hi ha gent que no sap ni que té correu. És que a vegades ens pensem que tothom és tan
nòmic.
Hi ha gent que no sap ni el correu que té.
Tot i que estic molt en contra de tractar els usuaris com si fossin idiotes jo crec que se'ls hauria d'educar i d'ensenyar. Perquè si no vas fent el problema pitjor, eh?
No només educar i ensenyar, sinó que t'expliquin i que t'ensenyin des del primer moment que, igual que a la vida tu fas coses i tenen conseqüències, en informàtica és exactament igual. Si tu ets un usuari i no tens un mecanisme conegut i provat de còpies de seguretat, si perds allò on està la informació i no tens una còpia de seguretat, pringues que te cagues.
Després són tot lamentacions, però és així com funciona la penya.
Però és que crec que la gent, com que no se'ls ha educat, això ja hi compten. És com qui, doncs, tinc una cinta, jo què sé, per posar un exemple, tenir un àlbum de fotos, si el perdo, el perdo. Àlbum físic, vull dir, tinc un llibre, si el perdo, el perdo. I no se'ls ha educat a l'usuari mitjà, el que diu que no és com nosaltres, tampoc és que això a nosaltres ens posi en un pedestal ni molt menys, però vull dir, a l'usuari mitjà...
És per la feina, no?
És que això, ni li passa pel cap, perquè ningú s'ha molestat en educar-lo. Llavors, aquesta forma de fer la tecnologia accessible a tothom està molt bé, però té un...
Mira,
té un dark side, que diria el Yoda. Sí. Que és que
mai he tingut una persona davant meu més disgustada que la meva germana, que és zero tecnològica, quan li vaig dir super tranquil, dient-li, Eva... tens còpia de seguretat d'aquesta informació tan important per tu? Diu, no. Diu, doncs, saps el que et dic? És culpa teva. Se'n va emprenyar...
Però no és culpa seva, Tomàs. No, entenc la teva frase, però enfadar-se i reaccionar així no és culpa seva perquè és el que li han estat ensenyant que ha de pensar i sentir. Sí. Que és que tot li ha de venir donat. Per tant, que tu li diguis que si ho perd és culpa d'ella... xoca de front amb tot el que la majoria de companyies, començant per Apple, li han estat dient des de sempre.
Va estar un mes sense dirigir la paraula.
De fet, ja jo m'he trobat amb molts clients que tenen la còpia d'iCloud perquè en el seu dia van comprar l'iPhone o el que sigui l'Apple Store i li van activar el primer dia i que no ho saben ni que tenen la còpia. Però el dia que tenen un problema, hòstia, pues m'han salvat perquè la còpia està feta.
Així de vegades. És el que se'ls ha educat.
El bo potser d'Android... és que crec que és bastant agressiu mantenir una copia de seguretat automàticament.
No ho sé, si no li has de dir tu. No ho sé. De debò que no ho sé.
Vaig fer la migració parlo de fotos, fa dos dies al telèfon d'un familiar i, evidentment, la vaig actualitzar, però recentment guardava bastantes coses.
Pot ser, però no ho sé. No, ara mateix la veritat és que no ho sé.
La veritat és que des que hi ha iCloud i els serveis del núvol, hòstia, no tenir còpia és quasi ja per matar-te.
Però ja no és una cosa, així. Això dic de mentalitat. I us posaré un exemple familiar meu. Típic disc dur extern, USB, en el que tens totes les fotos, vídeos familiars, tot això. Sí, vale?
Que el dia que es cremi a tomar por
cul. I un dia casca i em ve a mi. Què l'ha passat? I li dic, bueno, me'l miraré. I li vaig dir, en tens dos, no? I la cara va ser similar a la que li havia posat la germana al Tomàs. Per què? Clar, o sigui, jo quan li vaig explicar que jo tinc de cada cosa, tinc tres còpies, va flipar en colors. Però hi ha coses, vull dir, això, ja us he dit alguna vegada, o sigui, jo soc dels que va al Fotoprix a revelar una foto i vaig amb dos pendrives o tres. Perquè no vull arribar allà i trobar que aquell pendrive falla.
Sí,
sí, sí. I haver de tornar a casa. O sigui, simplement és mentalitat de les coses poden fallar i no passa res. Llavors, jo, el cost de copiar una foto a 3 pendrives és 10 segons més de la meva vida. Tornar caminant des del Fotoprix és mitja hora. Per mi, el cost-benefici és molt clar.
I l'altre dia...
Tenir totes les fotos. Jo quan pel que sigui, necessito comprar-me un disc dur d'aquests externs per guardar coses, en compro dos. I si són coses delicades, en plan, les coses que té doncs, fotos dels meus fills, tot això, jo tinc 3 còpies i una d'elles a casa de mons pares. Perquè si algun dia se li cala foc al pis, jo vull tenir una còpia allà.
Sí, sí. Hi ha gent que la té al cotxe.
I de tant en tant els vaig rotant. Doncs,
jo pago Amazon i porto totes les fotos a Amazon.
Exacte, algo així. Però vull dir que al final... Rai, això que fas tu segurament molta gent no ho sabria fer. Però tenir 2 o 3 discs durs iguals i copiar-ho tot a tot arreu, o sigui, de tant en tant posar un i fer una còpia d'una a l'altra, això s'ha fet tothom, però és que és mentalitat de que no se'ls ha educat, no se'ls ha ensenyat.
No, cony, però sí, això, Amazon Prime, si tens Prime,
és més fàcil
d'emmagatzematge de fotos.
Que ah, vale, no, vale, pensava que deies que te l'havies fet tu a AWS.
No,
Google Cloud Drive també.
Si escrivem Prime.
Google Cloud Drive també. Mira, l'altre dia parlava una persona davant meu que li sentia dir una altra vegada el mateix missatge. No vaig a pagar ni un duro més al de l'iCloud perquè no li cabien les còpies de seguretat. I jo li deia, doncs esborra't de l'iCloud. No, perquè si no tinc còpia de seguretat. Dic, és que no tens còpia de seguretat. Perquè fa 5 putos mesos que t'està dient que no tens espai. No has entrat per esborrar cap còpia de seguretat antiga.
És que no se'l llegeixen el missatge.
Però es caguen a Apple. Oh, una altra vegada el missatge de seguretat que no s'ha pogut fer la còpia de l'iCloud. A mi què cony m'importa? Pues que t'importa, vale?
Sí. Anècdotes d'aquestes... Milers. El meu pare... No, que és curiós, que avui... Avui, una anècdota, ara ja us explico la meva. Avui el meu pare es volia comprar un llibre per Google Play. Pues el tio s'ha creat un altre compte de Gmail perquè no se'n recordava de la que es va fer fa 2 anys, poder, no? I cada vegada que es vol comprar algú, es deu fer una compte. No, li dic, mira, pues ja t'espavilaràs, tu. Jo, hòstia... I totes les putes contrasenyes de la meva família les haig de tenir jo apuntades sempre.
A mi això també em passa, escolta, jo les tinc totes, eh?
Pues ja està, tu.
Ahir em van preguntar des de casa de mons pares quina era la contrasenya de la wifi de mons pares. Jo no hi era allà, eh? Però això,
és que la gent, tio, no...
Jo això ho vaig acabar amb ma germana dient-li, et pago el primer any de One Password i t'ensenyo com funciona, però no em tornis a trucar més per una
cosa. És que és l'hòstia. Sí, bueno. Què hi farem?
I perquè me l'estimo molt, bromes a part i a vegades comento anècdotes.
Però és el que dic, però és que crec que no és culpa seva. No en el sentit que ho va dir ella, però crec que no és culpa seva, perquè és que és el que estan fent les empreses amb la gent. Es mantenen totalment a la
foscor. El tema del wifi és tan greu que jo els vaig posar el wifi als meus pares. En aquest cas és Movistar, no sé si Vodafone també ho fa. Els fills de gran puta de Movistar han canviat el software dels routers per ells entrar al router canviant el password. Jo vaig canviar tota la configuració del router expressament, tancant ports, canviant passwords i fotent les coses bé. I els cabrons van entrar i van deixar el password. I vaig pensar, fills de puta, això és il·legal. No pots entrar al meu router.
Pues no, sí, em sembla que sí.
És legal.
Sí, perquè l'excusa, i en part en això tenen raó, segur que perfecte, és per seguretat, perquè així t'estan totes les actualitzacions i estan segurs que el tens actualitzat.
Actualitzen el router remotament?
No és per seguretat. És
sí,
per
sí, sí. Que...
No és per l'actualitzar.
No, i perdona, i canvien paràmetres... No, i no només això.
És una reducció de cost.
Sí, sí, és una reducció de cost. Perquè moltes vegades els routers, perdoneu, s'han de canviar perquè hi ha paràmetres que canvien interns, vale? I no n'hi ha la casa teva a canviar-li el paràmetre del router. Per tant,
això us en recordeu quan hi havia aquell bug del Mac de root?
Sí.
Que em sembla que posaves en blanc i podies entrar a root. Doncs Apple va fer una actualització d'aquest tipus, també, sense demanar-li a ningú permís.
Tota va semblar molt curiós. O sigui, tots els routers, l'aparell físic, els fabricants, donen portes, bueno, que no l'interessor són portes traseres, és accés directament a través de la línia, per tant, en teoria només poden accedir ells, perquè no és que qualsevol des de qualsevol punta entri, al final entren d'entrar per la línia, però entren, sí, sí, i poden fer el que vulguin. Que normalment l'únic que fan és troubleshooting, si tens algun problema, si no sincronitza, mil històries, però sí, sí, estan allà dins.
I ho canvien, sí, sí. Excepte que ho hackegis, com és el meu cas.
O que et fiques un segon router darrere, un router neutre.
Sí. Jo no volia un router del mig i l'he hackejat. Sí, vaig treure les claus i m'he muntat jo amb el meu router, que jo me'l gestiono, perquè no me'n fio.
Si tens el teu propi, si tens el router de l'empresa, jo que el vaig, el vaig canviar de les configuracions i els tios van entrar, van ressetejar i van dir, por culo.
No tinc el router de l'empresa. El router de l'empresa està amb un calaix, sí, exacte, amb un calaix, per entendre's. Fora. Però vaig haver de hackejar, no em donaven les claus.
Segur que el que va entrar a resetejar el router del Rai devia estar pensant, la mana que el va parir aquest cabron que ha estat aquí remenant. He d'estar jo aquí tocant els collons, fent aquest tiquet que com podria estar fent qualsevol altra cosa, perquè hi ha hagut algú a casa que està dient, vaig a remenar el router. Segur que estava
resetejant. Tots els ports tancats, totes les coses capades.
Mira, l'altre dia a casa d'un amic vaig connectar-me amb el meu Mac i vaig entrar al 192.168.1, o sigui, vaig entrar per web al router i vaig començar a fer hard copies de tota la configuració, no? I em diu, quan he acabat, diu, però què haces, loco? Dic, tu no m'has demanat que vols tenir un sistema de domòtica a casa? Diu, sí. Doncs jo et posaré el sistema domòtica més collonut del món. Però per això hem de hackejar aquesta merda d'aparell. ¿Vale? Pues tot de hard copies de totes les pantalles. Saps
el problema d'això, Tomàs?
Què?
Que en aquell moment, quan tingui un problema, no trucarà a Movistar, sinó que trucarà a tu.
Exacte, és el gran problema. Jo ara ja, de tots els amics i veïns que es volen passar a Mac, els he dit que no ho facin ja, perquè sé que em tocaran els collons tard o
d'hora. Windows és molt més fiable.
Exacte. No us passeu mai més a Apple.
Per això dic que compte que quan fan aquestes coses...
No sabies què volies fer en la teva vida? Servei tècnic.
I tant. Jo cinc hores sense feina faria de servei tècnic.
Però per aquestes coses et converteixes en el servei tècnic oficial i a més amb un SLA de 0,2 minuts, eh? O sigui, has de contestar ràpid, solucionar-ho i tot.
Sí, sí. I no et diran què et dec, eh? O si t'ha
dit... Home, no, és la teva obligació, no haver-li remenat.
Sí.
A veure, Magma, que hem de marxar. A veure, teníem teníem uns truquis, jo es mouria la setmana que ve, si no et sap greu.
Sí.
Rai, moltes gràcies. Raül, merci. Magma.
Gràcies a vosaltres.
Vinga, que vagi bé.
El d'això ja ha marxat, el senyor Marc Alier.
El Marc, que per cert, fort una setmana darrere d'ell, no em fot cas, ell em truca. Miquel Àngel, el que vull fer no sé què en un Mac, servei tècnic. I la mare que el va parir.
Primero contéstame.
Primero contéstame, sí. Bueno.
Per cert, nois, quan ens aixequin la fase 1 podríem fer una birra, no?
Home, ho tenim guanyadíssim, tio. Sí, una birra i un vermut.
Evidentment, a casa del Marc, conviden el Marc, així el Raül...
Exacte.
Sí, home, i clar.
I que faci el dinar al Marc.
Has de veure el Mac de 16 polzades que has pagat, ¿vale? I part del seu sou... De part del seu sou que surt la barbacoa, ¿vale? I la piscina, també hauríem de veure-ho.
Eh? Bueno, hòstia, no mi, si us dic el que cobro com a professor associat, us poseu a plorar.
Ja, però és que el Marc no és professor associat, és una altra categoria.
Ja, però és que ara tu no vius a un xalet, eh? Clar, és que clar, no és el mateix.
No.
Bueno, guapos, ens retrobem la setmana vinent. Gràcies a tots.
Apa, apa.
Adéu.